COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem davant d'una mobilització que té pocs precedents. Tot el personal facultatiu del sistema sanitari públic i concertat català està de baixa avui. Estan fent vaga. L'última vegada que va passar una cosa semblant va ser el novembre de 2011, amb motiu de les salvatges retallades sanitàries, de les quals encara paguem tots els ciutadans les seves conseqüències gràcies al que era president de la Generalitat en aquell moment, el senyor Artur Mas. Parles amb qui parlis, metges, infermeres, pacients, tots coincideixen en que la sanitat pública sofreix una profunda degradació i la ciutadania és plenament conscient d'això. Però la crisi que travessa la professió mèdica en particular mereix una mirada amb llums força llargues. Perquè un futur pròxim, amb molts pocs metges treballant en el sistema, és un escenari més que plausible si no es produeix un canvi radical en les condicions assistencials i laborals de tots aquests professionals. Després d'anys de retallades, des de 2008 i una pandèmia devastadora, els metges han dit prou avui. Aquest matí us estem explicant que mai com fins ara havien sofert tantes baixes laborals, jubilacions anticipades i també fugir de professionals cap a la resta d'Europa. El cansament és generalitzat i la desmotivació també. No és exagerat afirmar que la crisi de facultatius és una amenaça per la sostenibilitat de tota la sanitat pública catalana. No hi ha metges, asseguren amb cara de circumstàncies els responsables polítics. La pregunta davant d'aquesta afirmació és: si no es milloren substancialment les condicions de treball, hi haurà en un futur metges? Qui atendrà les demandes assistencials d'una població cada cop més i més envellida? Bona tarda, soc Carlos Lozano i ara amb la Mar Puerto repassem d'altres notícies d'aquest matí que són actualitat a Catalunya i Andorra. El rei inaugurarà l'ISA i presidirà l'entrega de despatxos als jutges dimarts a Barcelona.
El rei farà un recorregut per als dos salons al costat d'autoritats i representants del sector dimarts al matí. El mateix dia a la tarda presidirà l'entrega de despatxos als 171 integrants amb el president del Consell General del Poder Judicial, Rafael Mozo, i el director de l'Escola Judicial, Jorge Jiménez. L'habitual assistència del monarca a aquest acte es va veure alterada el 2020, quan no el va presentar per primera vegada, i el 2019 la celebració es va traslladar a Madrid.
Els fiscals del procés demanen al Tribunal Suprem que mantingui la condemna de 13 anys d'inhabilitació per Oriol Junqueras.
Els fiscals del procés sol·liciten aquest dimecres al tribunal que va jutjar l'1 d'octubre que mantingui la condemna de 13 anys d'inhabilitació de l'expresident Oriol Junqueras. La revisió en els cas magistrats de la sala penal del Tribunal Suprem han de dur a terme la sentència a causa de la reforma penal que va derogar la sedició i va modificar la malversació. Junqueras, recordem, va ser condemnat a 13 anys de presó i inhabilitació.
També el jutge processa 45 policies per les càrregues del referèndum il·legal de l'1 d'octubre a Barcelona.
En una interlocutòria, el jutge dona per acabada la investigació i també arxiva el cas per 20 investigats més. Ara les acusacions i les defenses hauran de presentar els seus escrits i demanar que el cas vagi a judici o bé que s'arxivi.
Barcelona Oberta acorda col·laborar amb línies de creuers per potenciar un turisme responsable.
El director de CLIA Espanya, Alfredo Serrano, ha explicat que l'acord permetrà treballar al costat d'una organització local en la recerca de fórmules perquè els creuers continuïn aportant valor a la ciutat. El president de Barcelona Oberta, Gabriel Jané, ha destacat que serà un any clau per la recuperació de l'activitat econòmica de la ciutat i la indústria dels creuers juga un paper de primer ordre en la dinamització dels principals eixos comercials i turístics.
El jutge tanca el cas del suïcidi d'un alumne del Col·legi Padre Manyanet de Barcelona i conclou que no hi va haver assetjament.
Es tracta d'un alumne de 15 anys del Col·legi Padre Manyanet, la Kira López, i el jutjat ha conclòs que no hi havia cap situació d'assetjament a l'escola, segons explica el centre en una carta que ha fet arribar a les famílies. El centre educatiu afegeix que el magistrat no veu que l'escola pogués tenir cap responsabilitat en aquesta dolorosa situació. L'alumne, recordem, feia tercer d'ESO i els Mossos i el Departament d'Educació van obrir una investigació per si podia haver relació entre la mort i l'assetjament escolar.
I detingut un home de 35 anys a la comarca lleidatana del Segrià per portar un quilo de cabdells de marihuana amagat sota el seient del vehicle.
Els fets van tenir lloc ahir dimarts cap a les 6 de la tarda a la sortida de l'autovia A2 a Torrefarrera, a Segrià, on agents de l'àrea regional de recursos operatius havien muntat un control. Allà van aturar un vehicle i van intentar identificar el conductor, que no duia cap document. El cop fet l'escorcó i el van detenir, acusat d'un delicte contra la salut pública.
Gràcies, Mar. 5 minuts, 2:45, temps ja per l'àrea de serveis. Sembla ser que el temps millora a poc a poc, ens ho confirmarà el Said Esbai. Bona tarda, Said.
Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya esperem cel ennuvolat o cobert a la Vall d'Aran i a la resta intervals de núvols mitjans i alts. Temperatures en general en ascens, arribant als 16 graus de màxima a Barcelona, 15 a Tarragona, 14 a Girona i 11 graus de màxima a Lleida. A més, també als extrems del litoral, vent del nord i nord-oest moderat. A la resta, variable fluix en predomini de les components nord i oest. També situació costanera alterada amb onades de més de 3 metres d'alçada. Per demà dijous esperem a la Vall d'Aran novament cel ennuvolat o cobert, sense descartar tampoc nevades febles. A la resta, predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures en descens a la meitat oriental i amb pocs canvis a la resta, arribant fins als 14 graus de màxima a Tarragona, 12 a Barcelona, 11 de màxima a Girona ciutat i 9 a Lleida. A més, també de nou als extrems del litoral, vent del nord-oest moderat a fort amb ràfegues molt fortes en zones altes o exposades. També situació costanera alterada al litoral gironí amb onades de més de 4 metres d'alçada. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I sapiguem com està la xarxa viària des d'ara. Almenys a la ciutat de Barcelona, el matí està complicat per diverses mobilitzacions de taxistes, de sanitaris, també de professors. A la resta de la xarxa viària hi ha hagut moltes complicacions. Veiem com estan les coses a hores d'ara amb la Mireia Camats. Mireia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana. Per destacar-vos que la B11-23 està tallada a Marganell, al Bages, en tots dos sentits, perquè s'està retirant un camió accidentat, un camió volcat. Això pot provocar problemes per circular, per tant, demanem extremar la prudència. A la C25, a l'eix transversal, hi ha un carril tallat a Sant Bartomeu del Grau, en sentit Cervera, per despreniments, i això provoca 2 quilòmetres de retenció. I a la Ronda Litoral de Barcelona, a la B10, hi ha 5 quilòmetres de retenció entre Sanadria i la Barceloneta, en sentit Llobregat. Tot és el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és el dia que moure't pel centre de Barcelona, sobretot aquest matí, ha estat una autèntica aventura, una odissea. I és que han coincidit 3 vagues i 3 manifestacions, la dels sanitaris, la dels professors i els taxistes que han col·lapsat amb els seus vehicles la Gran Via amb Cruïlla del Passeig de Gràcia. Són 3 dels col·lectius més rellevants del sector públic que volen pressionar el govern per motius ben diferents. Anem a pams. Els taxistes tenen com a objectiu i fixació, sobretot, expulsar de Barcelona les poques plataformes BTC que encara queden i esperen que la Generalitat reculi de nou el sector amb moltes més restriccions per frenar la competència, sobretot després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va donar la raó als vehicles de transport amb conductor. Guillem Borràs, explica'ns com ha transcorregut aquesta proposta i si la pensen endurir de cara a les pròximes setmanes. Bona tarda, Guillem.
Què tal, Carlos? Bona tarda. La manifestació ha durat 4 hores i a la qual, segons la Guàrdia Urbana, s'hi han concentrat aproximadament uns 4.000 taxis entre Passeig de Gràcia i la Gran Via de les Corts Catalanes. Els taxistes han acordat donar una treva fins al Mobile World Congress i, per tant, desconvocar la vaga que hi havia prevista per la setmana que ve, del 31 de gener al 3 de febrer. La decisió s'ha pres en una assemblea a peu de carrer a la qual s'ha reivindicat els drets dels taxistes en la lluita contra les plataformes digitals de transport com Freenow, Uber o Bolt. Els taxistes reclamen al govern de la Generalitat un màxim de 1.800 llicències per a aquests operadors per evitar la formació de monopolis i oligopolis i també buits legals que provoquen que saltin la llei. Lluís Barberà s'ha mobilitzat com un mes i ens ha explicat la realitat d'un taxista avui en dia en aquesta situació.
Están haciendo competencia completamente desleal. Tanto en, por un lado estas plataformas y luego por otro lado el tema de las VTCs que incumplen la normativa.
El Lluís creu que el govern complirà la seva paraula i per tant li sembla bé que s'hagi acordat la treva fins al Mobile. Creu que també s'ha de deixar temps per treballar.
Yo creo que hay que dar tregua para que puedan trabajar, porque si ya no lo han manifestado, que lo van a hacer. Y hay cosas concretas que van a ir a la ley de presupuesto, a la ley de acompañamiento a los presupuestos, y tenemos que esperar la otra, que es la más laboriosa, que es la de operadores.
Els taxistes esperen que el govern mantingui les promeses de fer un decret que, sobretot, defineixi les empreses com a operadors de transport. Si no es dona el cas, no es descarten futures mobilitzacions.
Gràcies, Guillem Borràs. Seguim als carrers de Barcelona, perquè sanitaris i professors també fan vaga avui. Han sortit als principals carrers de la capital catalana, al centre, sobretot. Demà ho tornaran a fer per reclamar més diàleg als consellers Balcells i González Cambray per revertir els efectes de les retallades que els governs d'Artur Mas van posar en marxa l'any 2008 amb la primera gran crisi econòmica. Metges de Catalunya situen en un 75% el seguiment de la vaga, mentre que uns 65 centres educatius de Catalunya han aturat la seva activitat durant aquest matí. Ha estat seguint aquesta protesta de sanitaris i també de docents el Guillem Campàs, també dels carrers de Barcelona. Bona tarda, Guillem.
Bona tarda. Dia mogut a Barcelona per la multitudinària mobilització que ha partit de la plaça Sant Jaume i ha baixat per Via Laietana i el passeig Isabel II, omplint els dos carrers de gom a gom. Entre la multitud s'anaven escoltant petards, xiulets i càntics de protesta com aquests. Els docents reclamen millores professionals, salarials i més recursos per als serveis públics. Es senten desatesos per part de la Generalitat, que es neguen a sentar-se a negociar unes condicions que consideren necessàries. Responsabilitzen del descontent el conseller d'Educació, José González Cambray, i demanen iniciativa per negociar.
El Cambray és molt responsable, el Departament d'Ensenyament és molt responsable. O sigui, hi ha una cosa més dictatorial que l'ensenyament que tenim ara, no me la puc imaginar.
De moment que se senten a la mesa i que vulguin tenir un poc d'iniciativa per negociar la part de la Generalitat.
En el cas del sanitari, reclamen una reducció de la jornada laboral de 35 hores, l'equiparació a l'alça de tots els convenis, la jubilació als 60 anys i posar fi a les ràtios altíssimes i a la sobrecàrrega. Lamenten que des del Departament de Salut es deixi de banda la sanitat pública per reforçar la privada.
Hem arribat a un punt que ja no podem més, que estem assumint molta més feina de la que ens pertoca i no tenim ni empar legal ni reconeixement econòmic. Això les categories més precàries. Tot aquest pressupost que se va a la privada, si caigués a la pública, aniria molt més bé. El que passa que, clar, hi ha interessos també.
Segons la Guàrdia Urbana, la manifestació ha comptat amb la participació de 5.300 persones entre docents i sanitaris.
I avui a COPE Catalunya i Andorra t'estem explicant com ho has de fer per afrontar una entrevista de treball si vols canviar de feina on estàs buscant. La pandèmia diuen que ha marcat un abans i un després per a molta gent, sobretot en l'àmbit laboral també. La consultora Rasta, per exemple, ha fet un estudi on diu que un de cada quatre espanyols ha hagut de canviar de feina amb la Covid i els seus efectes com a responsable important d'aquests canvis a la seva vida laboral i familiar. A dia d'avui, un 25% dels homes i un 24% de les dones enquestades es planteja canviar de feina. Alguns, com per exemple Lamin, ho han aconseguit. Sergi Tor, com us ho ha fet Lamin?
Doncs pel sistema més tradicional, enviant currículum, entrevista personal i seleccionat. Amin Balul té 23 anys. En grau superior en administració i finances i cursa el grau universitari de direcció d'empreses. Des de fa una setmana treballa d'administratiu, després de 3 mesos de búsqueda de feina. Avui 20.000 joves de 16 a 24 anys estan a l'atur a Catalunya i s'han d'enfrontar la búsqueda de treball. Amin ha explicat a Herrera en COPE Catalunya el prejudici a superar la seva presumpta falta d'experiència.
En principi, com vas amb nervis a les entrevistes i tal, només veuen com hi vas i ja saben que ets principiant, per dir-ho així, i et quedes com descartat des del primer moment. Només que et veguin ja saps que estàs descartat.
La entrevista són moments de nervis per l'aspirant, examinat i avaluat. A mi em diu que hi va optar per la sinceritat.
He sigut bastant sincer, he dit tot el que hi havia, el que no hi havia. Ara vaig estar tranquil·lament 3 mesos per a buscar feina. Molt content del lloc on estic treballant ara mateix. Em tracten bastant bé i m'han ensenyat tot el que he de fer en un moment.
El llenguatge és clau pels aspirants. No és el mateix dir, en el cas de Lamin, acabo els estudis i no tinc experiència, a dir, estic disponible per treballar i disposat a posar en pràctica tots els coneixements que he après.
I si estàs buscant feina, estàs buscant una ocupació, doncs és possible que aquesta conversa que mantenim ara amb el Xavier Roca, que és director general d'Òptima Recursos Humans, doncs et pugui interessar força. Escolta-la amb atenció. Xavier, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, tu que coneixes molt bé la matèria i que pots orientar doncs, els oients que ens estiguin escoltant hores d'ara, com hem de preparar una entrevista de feina, si la tenim, no sé, aquesta tarda o demà al matí? Quins són les regles bàsiques?
Però, doncs la pròpia pregunta comporta una mica la resposta. És a dir, cal preparar a fons les entrevistes. I en aquest sentit, bàsicament és analitzar bé el lloc de treball i veure en quina mesura la meva experiència i els meus coneixements, les meves habilitats, encaixen amb el que estan buscant i també investigar sobre la empresa. ¿Vale? Pot ser un element diferenciador respecte a la resta de candidats. És a dir, tenir clar amb qui té entrevistes, a què es dedica l'empresa, quantes oficines té, quin tipus de productes vens, etc. Com més informació tinguis i com més ho connectis amb la teva experiència, doncs més fàcil serà l'entrevista.
M'imagino, Xavier, que també crear una bona impressió és important. Les primeres impressions doncs diuen molt, no?
Sí, sí, sí. La primera impressió és clau. I normalment la primera impressió sol emportar-se doncs a través del currículum o a través del perfil a LinkedIn. És a dir, si ja tens la entrevista, normalment és el segon contacte. Per tant, el primer contacte és allò que diu el teu currículum o allò que diu LinkedIn o altres perfils de xarxes socials sobre tu mateix. No? Per tant, és molt important que la primera impressió sigui bona, que transmetis una imatge de professionalitat i que estigui molt relacionat una cosa amb l'altra, no? Amb la feina que estàs buscant.
Clar. Tu parlaves ara del currículum, del LinkedIn, que és una altra manera també de trobar feina. La importància del currículum d'estar a LinkedIn és molta, però com hi hem d'estar? Com ha de ser, per exemple, un currículum? Ha de ser molt dens, poc dens?
Jo sempre recomano que el currículum ha de ser un element senzill. L'objectiu del currículum no és tant que et donin un treball, que ningú et donarà el treball pel currículum, sinó ha de ser generar atenció per aconseguir una entrevista. ¿Vale? Per tant, com les botigues, no? Com l'aparador de les botigues, no és tant perquè vulguis ficar tots els productes, etc., i vendre-ho tot a través de l'aparador, sinó és captar l'atenció perquè el reclutador pensi, ostres, aquesta persona pot encaixar. Per tant, recomano brevetat, ¿vale? Que el look, que la imatge sigui actual, moderna, és a dir, avui a internet hi ha moltíssimes plantilles gratuïtes, la majoria d'elles, que et permeten transmetre tot el que vols transmetre de forma sintètica i clara, etc., que sigui molt visual i, sobretot, que no hi hagin incoherències o coses que no són certes. De fet, hi ha algun estudi que estima que aproximadament el 75% dels currículums inclouen coses que no són certes. Vale? A vegades amb el lloc dels idiomes, amb la titulació que no has acabat i et falten, etc. I en la majoria dels casos aquestes no veritats, aquestes falsetats, potser no són imprescindibles pel lloc de treball, però sí que el que sí que és imprescindible és la confiança en tu, no? Per tant, sobretot repassar que no hi hagi res que no sigui cert.
Al final, tard o aviat, les teves, podríem dir, mentides surten sempre, Mentir sí, no és el camí més adequat. Aviam, Xavier, les preguntes més freqüents en una entrevista de feina, quines solen ser, tu que coneixes la matèria?
Bueno, jo diria que si vas a tindre una entrevista, els aspectes més hard, més racionals, més objectius, ja estan vist per l'empresa reclutadora, és a dir, la teva experiència ja la coneixen, reconfiga el currículum o el perfil, etc. Per tant, bona part de la entrevista tindrà a veure amb temes més soft, vale? És a dir, amb temes més d'actitud, de conèixer quins són els teus valors, vale? I com aquests valors poden anar alineats amb el que és la teva empresa. Per tant, bona part de la entrevista tindrà a veure amb aquest apartat més emocional, més d'actitud, més de veure si realment hi ha aquesta química entre l'empresa i les persones que conformen l'empresa i el candidat.
I en un moment d'una entrevista que sempre estàs molt nerviós, estàs inquiet perquè t'hi jugues molt, sobretot que també és molt important, Xavier, pensar com contestes a les preguntes, no? Sí, tot i que el component nerviós també influeix molt a l'hora, a vegades, de respondre, no?
Sí, la tranquil·litat amb les entrevistes doncs és molt important, no? És una de les característiques que és fàcil d'aconsellar, però a vegades és difícil de complir, sobretot quan portes temps doncs, buscant treball, quan has tingut males experiències, etc. I per això a vegades cal doncs, tenir experiència fent entrevistes, és a dir, com tota la vida doncs, se n'aprèn i vas veient quines respostes doncs, han generat més impacte i quines respostes doncs, no han generat aquest impacte positiu. I sobretot també tenir clar que has d'aplicar, has d'apuntar aquelles ofertes que realment van amb la teva línia. Avui en dia és tan fàcil que molta gent s'apunta a coses que no tenen, amb la qual es desgasten la seva imatge i s'acaben cremant.
Xavier, ja per acabar, tornant a les impressions, també és important no donar la impressió de que necessites terriblement aquesta feina per la que estàs optant, no?
Bueno, això te diria que sí, però amb matisos. És a dir, jo crec que cal ser molt transparent, no? I explicar ben bé els motius per què aquella feina és important per tu, vale? I a vegades diferenciar-te amb la teva experiència o amb el teu currículum, etc., és difícil, però te pots diferenciar amb les ganes i amb l'actitud amb la que afrontes. És a dir, escolta, mira, tinc aquesta edat, aquest treball és molt important per mi, això, estic disposat a sacrificar-me, llevar-me d'hora, etc., etc., no? Per tant, a vegades mostrar molt interès pot ser un element diferenciador.
Molt bé, doncs, Xavier Roca, ha estat tot un plaer escoltar les teves, en fi, suggerències, recomanacions a l'hora d'anar a buscar una feina i de com enfocar una entrevista de treball. Xavier Roca, que és el director general d'Òptima Recursos Humans. Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i endavant, eh?
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia, bona tarda.
Molt bé, gràcies al Xavier. Seguim amb qüestions de feina i de vivenda, perquè trobar una feina o canviar de lloc de treball és sempre un tornar a començar en molts aspectes. També és tornar a començar a agafar la teva vida, deixar la gran ciutat i anar-te'n a viure amb la teva família lluny de l'estrès, dels preus impossibles de la vivenda i d'un dia a dia que moltes vegades, molts dies, moltes ocasions no és vida. Aquesta tarda, a l'interna de COPE Catalunya i Andorra, escoltareu una parella que ha marxat a un poble de Lleida on ha trobat tot tipus de facilitats per viure i també per treballar. Han fugit de la gran ciutat i, sobretot, dels preus astronòmics de la vivenda de lloguer. Marc Puerto, sobre els preus de la vivenda de lloguer, què diuen els APIs, que són els agents de la propietat immobiliària, quin futur albiren en aquest sector, seran uns preus a la baixa o es mantindran?
Doncs els APIs, bàsicament, Carlos, el que diuen és que, degut a que a Barcelona l'oferta del lloguer i els preus en general són caríssims, als joves els hi costa cada vegada més quedar-se a la ciutat. Dedicar quasi bé tot un sou a pagar un pis, que aquest pis sempre hagi de ser compartit o tenir només una habitació, i no tenir gaire temps ni diners per l'oci, fa que molts s'hagin sentit forçats a anar-se'n. Això, per tant, el preu de l'habitatge sumat al ritme de vida frenètic, són els principals motius de pes. Juan José Aguilera, president de l'associació, ens explicava així que l'oferta de pisos de lloguer a Barcelona s'ha desplomat.
El fet que n'hi hagi menys, sobretot, és que estem veient doncs, el fruit de certes polítiques que des del Col·legi i Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya ja venim denunciant d'inseguretat jurídica envers els propietaris. I quan hi ha inseguretat jurídica, el mercat doncs es ressent i passen aquestes coses.
I és que aquesta ocupació d'habitatges genera inseguretat també entre els petits propietaris.
El tema de ser laxos en temes com l'ocupació d'habitatges doncs genera inseguretat. El tema de la llarga durada i els terminis per fer un desnonament, aquell que no li paga a un propietari les rentes de lloguer o qualsevol cosa així, genera una inseguretat.
Tot això, per tant, es retrau que a Catalunya la gran majoria de venedors d'habitatges són petits propietaris que han estalviat o heretat un habitatge i els posen en lloguer, un fet que a la llarga els fa desistir.
Deixem els pisos de lloguer, agafem el tren, i és que aquest matí el Miguel Pelayo s'ha passejat per l'estació de Sants a Barcelona, concretament a l'entrada i sortida de l'alta velocitat, i ha comprovat en persona les cues que s'hi formen des de fa setmanes i setmanes per la circulació de nous trens d'alta velocitat de les companyies Ouigo i Iryo. Aquests s'hi han d'afegir els AVE i els AMLO que gestiona Renfe. Els usuaris es queixen de les llargues cues que es formen als controls de seguretat i també a les cues d'accés als trens. Des de DIF rebaixen la gravetat d'aquesta situació, asseguren que no hi ha perill ni tampoc possibilitat de congestió. Miguel Pelayo, explica'ns.
L'estació s'ha quedat petita, cues freqüents, retards i una sensació de descontrol davant la gran quantitat de passatgers que entren diàriament. Amb l'entrada de Iryo i Inoue en el món dels trens d'alta velocitat, ja són 5 les marques que han de compartir les 6 vies de l'estació de Barcelona Sants. Des de DIF han assegurat que l'estació té capacitat per a satisfer el trànsit actual i el que s'espera amb les noves incorporacions. De totes maneres, un treballador anònim ha denunciat el contrari. Diu que això és un caos i que des de que hi ha tantes marques hi ha una sensació d'improvisació constant.
Es un descontrol, todo el rato improvisando. Aquí nadie manda, aquí nadie hace nada. Además, con tanta compañía que salen como setas, dice, ¿a quién mando yo? Porque me viene uno, me va para ahí, me viene el otro para allá, yo no sé qué hacer ya. Cada vez hay más gente, cada vez menos espacio, aquí nadie decide, si decides te la echan. Llevo aquí 3 años trabajando y nunca se había visto algo, nada igual.
Això ens ho ha confirmat Lluís, un passatger que tenia un tren a Madrid, se l'han ajornat 2 vegades i ningú l'informa de quan arribarà exactament el seu tren.
Yo tenía un tren hacia Madrid esta tarde y me lo han retrasado y ahora que miro las pantallas me lo han vuelto a retrasar. He ido a preguntar a la gente que trabaja aquí, a los operarios, nadie sabe nada, nadie me dice una respuesta concreta y bueno, solo toca esperar y a ver si alguien me dice algo pronto.
Aquesta és la situació a Sants a l'espera que s'habiliti la nova estació de la Sagrera, una estació en fase de construcció amb la idea de treure-li una càrrega a Sants amb els trens d'alta velocitat. Aquesta nova estació comptarà amb 10 vies que acompanyaran a les 6 actuals.
Com sempre, a aquesta hora hem de fer una petita aturada, tenim publicitat, bones recomanacions i després parlarem de les entitats animalistes que estan en peu de guerra contra la nova llei de protecció dels animals. L'han pactat el PSOE i també Podemos, ja està al Congrés, però no els agrada, no els hi acaba de fer el pes.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
La respiración de fuego se pone de moda. Es una de las técnicas de yoga y ayuda a combatir el estrés.
Sí, señor.
Y el escuatro.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aquí el único que ha hecho yoga es Goyo, ¿no?
Un día, un día.
¿Y qué es lo que te hacían hacer?
Es un ejercicio bastante duro.
Lo que hubiera dado por ver a Goyo yo.
Yo no puedo hacer yoga porque a mí la pierna no me llega a la cabeza.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900-909-546 o en vivantadental.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Les entitats animalistes, com us deia fa un moment, estan en peu de guerra contra la nova llei de protecció dels animals, l'han pactada PSOE i Podemos i ja ha entrat al Congrés dels Diputats. El motiu d'aquesta queixa és la legislació nova que deixa desprotegits els gossos de caça. Els proteccionistes no entenen aquesta discriminació i apunten a les pressions del lobby de la cacera cap al govern central. Yolanda Canales, trets més destacats d'una llei amb molta polèmica perquè alguns diuen que es protegeix més a alguns animals que no pas a les persones. De tot plegat, què diuen els veterinaris?
Tampoc no acaben d'entendre per què els gossos de caça queden fora de la llei. Una llei que, per exemple, considera que els animals de companyia, les mascotes, són éssers dotats de sensibilitat. Per tant, no són mers objectes, sinó que són éssers vius que mereixen el reconeixement i protecció de la seva dignitat. I no mereixen aquesta mateixa protecció els gossos de caça? Xavier Bernils, que és veterinari, creu que no té cap sentit fer aquesta distinció, perquè tots són gossos i tots tenen sentiments. I no és un gos de cacera una mascota? Bernils diu que també ho és.
Un està destinat a acompanyar-te pel parc i a tenir la pilota, i l'altre està destinat a acompanyar-te pel bosc perquè t'ajudi a caçar. Però l'animal en si, és a dir, la sensibilitat, el dolor, tot el que pugui tenir a l'animal, tant és el mateix. És a dir, és com si parlem d'una persona que es dedica, no ho sé, un futbolista i un arquitecte. Tenen feines diferents, però la sensibilitat, la manera de fer tot és exactament igual. Per tant, és estrany que facin diferències entre gossos.
Però el veterinari també apunta altres qüestions que poden explicar per què aquests gossos es queden fora. I és que amb la nova llei, per exemple, s'ha de tenir una assegurança de responsabilitat civil. Els propietaris de mascotes hauran de fer un curs de formació gratuït, en principi, o es prohibeix que un animal estigui tancat sense supervisió més de 24 hores. Són coses, diu, que poden tenir un cost important per a un caçador, que pot tenir molts gossos, i de vegades també, doncs, difícil de complir.
Jo crec que per aquí ve una mica al davant, no? De dir, ostres, com podem mantenir un gos en condicions bones amb aquesta llei, quan nosaltres tenim, poso per exemple, 25 gossos per anar a caçar els senglars i no tenim els mitjans com per poder-los mantenir amb les condicions que la nova llei ofereix.
La llei, d'altra banda, també regula la recollida immediata dels excrements i fins i tot en el cas de l'orina s'hauria d'evitar que els animals la fessin en llocs de pas habituals i, si no, netejar-la o rebaixar-la en productes biodegradables. També es contemplen multes que anirien dels 500 als 200.000 euros, en aquest cas, en el cas de les infraccions més greus, o podria haver presó si es maltracta un animal i aquest mor, entre 18 i 24 mesos, que podrien ser més si hi ha greujants.
I ara volem parlar amb la senyora Yolanda Morales, que és la portaveu nacional del partit animalista PACMA. Yolanda, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, y estamos hablando sobre esta ley animalista que está en el Congreso. Vamos a ver, desde el PACMA vosotros insistís que no acabáis de entender, sobre todo porque esta nueva ley, margina a los perros de caza, ¿no? No entendéis por qué esta diferenciación, ¿verdad?
Efectivamente, si estamos hablando de los mismos perros, pero diferentes usos, pues no entendemos cómo
una ley que se supone que debe proteger a todos los animales, por lo menos a todos los perros, ¿no? Al ser una ley dedicada más bien a los animales domésticos, pues está excluyendo a una serie de razas por el tipo de explotación a la que son sometidos.
Ahora mismo esta ley animalista que han cerrado ya un acuerdo el PSOE y Podemos, ¿en qué punto legislativo se encuentra? ¿Está en el Congreso, en el Senado? ¿Cuándo podría ser una realidad?
Pues todavía no lo desconocemos, pero se está barajando, bueno, nuestra jurista, porque yo al final no me dedico a... No tengo ese conocimiento, sí, ¿no? De leyes, pero nuestras compañeras sí que nos dicen que se espera que en las próximas semanas sea definitivamente... aprobada. Nosotros entendemos que todavía se puede retirar según la normativa actual, y es lo que estamos intentando transmitir a Podemos, al Partido Socialista, específicamente a Podemos, que son los principales promotores de esta ley.
Me imagino, Yolanda, que si la ley sale adelante tal y como está redactada ahora mismo, tenéis previsto, bueno, recurrirla a las instancias correspondientes, instancias judiciales, ¿verdad?
Efectivamente, llegaremos hasta donde legalmente podamos para intentar evitar que estos animales sean excluidos, porque nos parece, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, un atraso. No podemos entender que actualmente las normativas autonómicas sí que incluyan y amparen a los perros de caza, y la ley marco, que se supone que tiene que ser pues la más vanguardista, no lo haga.
Vosotros desde PACMA apuntáis directamente al lobby de los cazadores para que tanto el PSOE como Podemos han decidido unánimemente pues apartar los perros de caza de esta protección general de la ley animalista, ¿verdad?
Sí, desde luego. Entendemos que al final este lobby pues es muy poderoso, tiene mucha capacidad de presión, y obviamente les interesa que se haga una legislación aparte para sus perros, porque las condiciones de vida a las que suelen ser sometidos no son similares a las de los demás perros domésticos, ¿no? Un perro de caza, en el mismo ejercicio de la actividad, pues está sometido a una serie de peligros que el resto de los perros no lo están. Por tanto, es lógico que no les interese tener que asumir las mismas responsabilidades que el resto de propietarios.
¿Tanta fuerza tiene este lobby de la caza, según el PACMA, Yolanda?
Entendemos que sí. Es verdad que el número de cazadores y el número de licencias de caza ha disminuido pues exponencialmente en los últimos 20 años, pero desde luego sigue habiendo cazadores muy, muy influyentes, muy poderosos, que al final defienden sus intereses como nosotros defendemos los nuestros. Entonces, otra explicación, teniendo en cuenta la información que circula, ¿no?, lo documentadas que están las vidas de los perros de caza, de muchísimos de ellos, y el Partido Socialista haga oídos sordos a esta realidad, no nos queda más remedio que pensar que efectivamente existe una presión brutal por parte del lobby de la caza.
Esta marginación, digamos, de proteger a los perros de caza, que no quedan protegidos en esta nueva ley animalista, bueno, pues da cierta carta blanca a que siga produciéndose este abandono. Un abandono que a veces, Yolanda, es bastante cruel, no porque no todos los cazadores actúan, digamos, salvajemente, pero hay otros que son un poco, en fin, un poco bastante desconsiderados con la vida de un animal, con un perro que durante un tiempo les ha servido, ¿no?, para ir a cazar, ¿no?
Sí, efectivamente. Al final, los que son crueles, como comentas, son los que más suenan, ¿no? Este año estamos intentando realizar nosotros nuestro propio estudio en contacto con bastantes cientos de protectoras de todo el país para que nos expliquen un poco el número de perros de caza que han recogido durante el año 2022, de todo tipo de razas, y también el dinero que han invertido en recuperarlos, porque muchas veces estos animales consideran enfermos, requieren tratamiento. Y esto es un desembolso brutal.
Importante.
Sí, hay cazadores que no los abandonan, pero nosotros al final los que acabamos conociendo son los casos en los que sí los abandonan, tanto porque los dejan en la calle, en los montes. Aquí donde vivo yo en Tenerife, por ejemplo, es muy típico dejarlos en el Teide.
Yeah.
Los dejan arriba del todo, y ahora que está nevado, pues estos animales sí sobreviven. Es raro, ¿no?
Es un milagro.
Directamente no sabemos acerca de ello.
Yolanda, para finalizar, globalmente el abandono de animales sigue creciendo en España, tanto gatos como perros y también otros animales que se dicen domésticos, ¿no? En fin, hace falta mucha pedagogía aún, ¿verdad?
Desde luego, sí. Esperamos que cada vez sea más, esperamos que este número vaya disminuyendo. Nosotros personalmente hemos notado un aumento de la sensibilidad hacia todo tipo de animales, que en nuestro país nos parece maravilloso, pero desde luego nos queda muchísimo camino por delante, y especialmente al sector de la carne.
Muy bien, Yolanda Morales, portavoz nacional de PACMA, el Partido Animalista, gracias por atender a la cadena COPE en Cataluña, y muy buenas tardes.
Gràcies a vosaltres.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735,90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 18% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Estem ja a la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra. Aquesta sintonia és la d'Esports COPE, que arribaran sempre puntualíssims, 3 de la tarda i 5 minuts, i amb nosaltres el Joan Banyol, com sempre. Joan, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Molt bé, avui és dia de fer clubets de la Copa del Rei. El Barça ja ho té tot a punt, també?
Sí, sí. Partides. Quarts de final, a partit únic, a les 9 de la nit al Camp Nou, Barça-Reial Societat. La Reial Societat, que arriba en bon moment, encadenen 9 victòries consecutives, no guanya, però, l'estadi del Camp Nou des de l'any 91. El Barça tots disponibles, la Reial Societat amb les baixes importants al mig del camp de Merino i David Silva. Xiula Gil Manzano, que és l'àrbitre que va expulsar Lewandowski a Pamplona fa unes setmanes. També avui es disputa a les 10 a l'Osasuna Sevilla. El tiempo de juego de la COPE arrenca a 9:15.
Molt bé, alguna cosa més?
Doncs a l'Espanyol, el Quique Iglesias ens explicarà com estan les opcions perquè Denis Suárez vingui a l'Espanyol. Al Girona han presentat aquest migdia el central peruà Alexander Callens. En futbol femení tenim derbi de Lliga aquesta tarda, a les 6 de la tarda, el Johan Cruyff, Barça, Levante, Les Planes. I al marge del futbol, direm que en futbol sala també hi ha Copa del Rei. Avui, ronda de vuitens de final, també a partit únic. El Barça juga a la pista del Saragossa i el Santa Coloma rep el Jaén.
Molt bé, tot això a partir de Redes, 7-8 minutets aquí a Esports COPE. Ballori, que tingueu un molt bon programa, eh?
Gràcies, fins ara.
Vinga. I aquesta sintonia és de l'Interna COPE Catalunya i Andorra, a les 7 en punt de la tarda. Arribarà la Montse Rodríguez, que ja està aquí al meu costat. Bona tarda, Montse, benvinguda.
Què tal, Carles, com estàs?
Molt bé, a l'Interna hi ha molts temes a tractar, però d'entrada, doncs, aquests dos temes, podríem dir, troncals, que estem donant importància en aquesta jornada. Per exemple, el tema de la vivenda, tu l'enfocaràs amb una parella que, cansada de la gran ciutat, ha dit, me'n vaig i sí, començo una vida nova, vinga.
Concretament s'ha anat a Bellaguarda a viure, perquè diuen que, clar, que aquí la cosa no anava bé, pagaven molt i no podien fer una vida normal. Es van traslladar i avui parlarem concretament amb la Isabel, la part femenina de la parella, perquè ens expliqui com els ha canviat la vida.
Molt bé. Bellaguarda, que és un poblet molt petitó, que està a les comarques de Lleida, per la gent que no conegui, doncs allà han trobat tot tipus de facilitats perquè puguin fer una vida normal i escapar-se del món d'anar al ruïdo, no? Aviam, el tema de la cacera, eh? Avui estem també parlant d'aquesta llei d'animalista, ja hem escoltat algunes parts, veterinaris, proteccionistes. Ens queda els caçadors. Crec que tens algun caçador aquesta tarda, veritat?
Parlarem amb el president de la Federació de Caçadors perquè ens diguin què li sembla en aquesta llei de benestar animal que ha deixat fora els gossos de cacera, que ja des de fa molt temps es parla, i ara encara més, si cal, després d'aquesta llei de benestar animal.
Alguna coseta més?
Doncs mira, parlarem també a les portes de conèixer les dades de la població activa que captura dades sobre el mercat del treball. Parlarem sobre l'aventura dels joves a l'hora de trobar feina i parlarem amb una empresa de treball temporal perquè ens expliquis què busquen exactament els empresaris.
Això és 7 de la tarda a l'Interna COPE Catalunya Andorra. Continua migdia COPE amb Pilar García Muñiz. Que vagi bé.